Cues a l'exterior de les administracions de loteria per comprar dècims de Nadal. Les administracions incrementen les vendes al desembre a causa del sorteig extraordinari de Nadal. L'anxova milionària de l'Escala registra cues de clients especialment durant els caps de setmana i hores d'ara la demanda es manté estable respecte a l'any passat. Més enllà de la grossa, l'establiment ha esgotat alguns dècims del nen i es mostra optimista a repartir un gran premi. Fer les coses amb seny i sense presses és el millor consell per evitar les estafes i ensurts quan fem servir les noves tecnologies, segons l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez. És el convidat d'aquesta setmana al programa Parlem, de Canal 10 Empordà, on parla de riscos i de prevenció, tot analitzant quina és la situació actual. A partir d'ara es pot obtenir el volant d'empadronament des del web municipal. L'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania la possibilitat d'obtenir el volant d'empadronament de manera telemàtica. Serveix per fer petits tràmits del dia a dia, com les escolaritzacions, canvis de metge o sol·licituds d'ajuts. No s'ha de confondre amb el certificat d'empadronament, un document que amb validesa legal destinat a altres funcions. La Casa del Gavià acull una nova edició de la mostra col·lectiva d'artistes escalencs. Enguany, la inauguració serà el pròxim dissabte 27 de desembre a les 7 de la tarda i comptarà amb l'acompanyament musical a càrrec del Cor Indica. Com cada any, l'exposició és una oportunitat perquè els artistes escalencs puguin mostrar les seves creacions més recents. Les obres que es vulguin exposar es poden portar a la Casa del Gavià a partir del 16 de desembre i la mostra es podrà visitar entre el 27 de desembre i el 10 de gener. En esports, cap de setmana ben intens el que viurem a l'Escala, dos partits de tenis taula, el duel del primer equip de futbol contra el Camp Vidalet i els tres partits dels sèniors de bàsquet. Paral·lelament, les Ruïnes d'Empúries demà dissabte al matí acolliran el circuit comarcal de cross. I el temps, cap de setmana marcat per un cel variable, moltes estones de núvols baixos i humitat molt alta, ambient més fresc durant el dia. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 12 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més. Nosaltres hi tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí.
Farem el programa d'avui com ho fem habitualment tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre la campanya Si és de Llotja, és boníssim. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el gerent del grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, ja ha començat la campanya Si és de Llotja, és boníssim. Des de Galp Mar de l'Ebre impulsen aquesta iniciativa per reforçar el consum de peix i marisc de proximitat de les llotges del nostre territori. Anem a comentar-ho amb Joan Alginet, gerent de Galp Mar de l'Ebre. Joan, benvingut a Arran de Mar.
Moltes gràcies, bon dia.
A veure, per començar, Joan, si et sembla, mos pots explicar què és la campanya titulada que hem dit? Si és de Llotja, és boníssim.
Bé, pues és una campanya que el que pretén fer és posar en valor el peix de Llotja, de les nostres llotges de les Terres de l'Ebre, sinònim de qualitat, sinònim també d'un compromís en el territori, els nostres pobles i els nostres ports, i per tant és una campanya que el que fas a les portes de Nadal, que possiblement és una de les èpoques on la gent té percepció, no?, de que compra peix, no?, i compra peix per a les mitjades de Nadal, és un molt bon moment per posar en valor la feina que fan els nostres pescadors, malgrat totes les adversitats que estan vivint, i que sigui una oportunitat també perquè la gent prengui consciència que menjar peix és molt important per la nostra salut, i fer-ho de qualitat i de proximitat, pues encara més.
Clar, vull dir, això, aquesta campanya, fer-la ara a les portes, com dius tu, de Nadal, és, bueno, té un significat, no?, perquè a Nadal, pues, bueno, ja se sap tothom menjades, dinars, i el peix i el marisc té un significat, també.
Exacte, és un dels ingredients que no falla a cap de les nostres taules de les menjades de Nadal, com tu dies, i, bueno, és un molt bon moment per, com que ja la gent té percepció i té consciència de comprar peix i anar als mercats i, anar, i fer-ho d'una manera, és veritat, no?, és a dir, a ningú se li escapa que el peix s'ha convertit en, una, en un plat, en un producte, en un ingredient, en un aliment que té un preu i té un cost associat a un preu elevat.
Sí.
I possiblement, com ara la gent fa un esforç, no?, en la majoria dels casos per fer-ho, pues, és una molt bona ocasió pues, per fer això, no?, per fer conscienciació de que al final podem córrer el risc en uns anys, si no tenim una consciència de consumidor correcta, que voldrem menjar peix d'aquí i no n'hi haurà. No perquè no n'hi hagi el mar, que n'hi haurà, sinó perquè no hi haurà pescadors.
Claro.
I per tant, això és un risc que avui està latent damunt de la taula i que hem de prendre consciència a tots.
I en aquesta iniciativa, Joan, destaqueu alguns productes en específics o és més general?
No, fem... És veritat que la gent associa peix i marisc a determinats productes estrella, com, pues, com són els llangostins, com són les ostres, com són no, pues, les navalles, com són el grúmol, o com és el lluç, que és de les espècies que més se consumeixen a les portes de Nadal. Però aquesta campanya és molt més àmplia. El que pretén és fer una crida al consum de peix de Llotja de proximitat, sigui la que sigui. Hi ha moltes espècies que la majoria de gent desconeixem, que tenen un alt valor, diguem-ne, per la nostra salut, en omega 3, i que tenen un baix valor comercial. És a dir, que són espècies molt barates, molt assequibles, que la gent desconeix, no? Això ho hem fet precisament empoderant a un dels actors més importants de la cadena de comercialització del peix i marisc, que són els nostres peixaters i peixateres. Per tant, jo crec que és important que quan anéssim a una peixateria mos deixéssim aconsellar. Hi ha estudis que diuen que el 50% de la gent que va comprar se deixa aconsellar pel seu peixater, peixatera de confiança. Per tant, fem-ho. Perquè coneixen els peixos, coneixen les espècies de temporada, igual que hi ha fruita de temporada, també hi ha peix de temporada, i per tant deixar-nos aconsellar per aquells que compren el peix cada dia i que el coneixen i el saben, jo crec que és la millor manera.
Claro, per qui sap, no?, els experts quan anéssim a la nostra peixateria de confiança.
Exacte.
Pots dir, què hi ha avui? Que me'n puc endur cap a casa, no?
Exacte. Quina és l'espècie de temporada? Pues, per exemple, tothom sap o tothom coneix que les galeres és un crustaci de divers. No, les galeres que comprem a l'agost pues, ne podem comprar, però no són lo bon és que són els mesos de gener o febrer. O el peix blau o qualsevol altra espècie.
I Joan, per donar a conèixer la campanya, quines accions heu dut a terme?
Bé, també és una campanya que té una doble dimensió, que el que pretén és arribar en aquell públic, en aquell segment de població que menys peix consumeix i que menys peix de Llotja compra, que són els joves. On són els joves? Pues majoritàriament estan a les xarxes socials, no? Estan a TikTok, estan a Instagram, sobretot, també a Twitter. Per tant, intentem que aquesta campanya, que majoritàriament serà visual a les xarxes, en vídeos, en missatges, en accions, en també influencers, s'adreci a través de les xarxes, no? Sí que hem fet alguna acció, fem alguna acció a les peixateries, empoderar-les, perquè precisament són la majoria del peix que consumim és a través dels nostres peixaters i peixateres, però sí que a través de les xarxes intentar tocar la fibreta sensible dels joves i les joves del nostre territori, que en una pauta de comportament equiparable a la resta de l'Estat són els que menys tenen, menys voluntat de comprar peix tenen. Bàsicament, i és lògic, perquè el peix s'ha de netejar i no en sabem, perquè el peix fa olor i perquè el peix és car.
Claro.
I per tant intentem desmuntar aquestes tres fal·làcies. El peix, hi ha peixos que no costen gens de netejar, no fan olor. És veritat, també és veritat, aquell peix que no faci olor dubta
claro.
de la seva qualitat. I en tercer lloc no és car, hi ha de tot, és com tot, no? És veritat que quan anem a buscar un bon tros de carn també hi ha molts de preus i també té un preu important, no? Pues bé, el mateix el peix.
Clar, és el que dius, això, els joves, si molts són estudiants, clar, el seu pressupost igual és més reduït, evidentment, i pensen, el peix, no compro peix que és car, però, com tu dius, podem trobar de tots els preus.
Exacte.
Per a totes les butxaques. I, de fet, vau presentar la campanya al Mercat Municipal de Tortosa, no?
Sí, precisament per això, no? Per empoderar les peixateries. Jo crec que a les Terres de l'Ebre ja queden pocs mercats en una incidència tan notable com tindria el mercat de Tortosa i el mercat d'Amposta. És veritat que també el mercat del Tebre té dos parades de peix importants i que tenen una activitat important, però jo crec que el paper de les peixateries passa una mica com la realitat del sector pesquer, no? Si la pesca desapareix, desapareixeran les peixateries. I jo crec que aquí hem de seguir mantenint viu aquell compromís de que quan anem al mercat i anem a una parada, preguntem d'on és el peix. Hi ha molta gent que ho fa, els peixaters ho reconeixen, la gent volen peix d'aquí. I aquest és un compromís perquè no només és per una qüestió de qualitat, no només és per una qüestió de cuidar-nos, no? El peix és un ingredient que aporta associat molts de components que són essencials per a la nostra salut, com és l'omega 3. És perquè si desapareixen les barques, si desapareix la pesca, l'activitat d'anar a pescar, els nostres pobles perdran la seva raó de ser. Un poble de costa en activitat pesquera, si no hi ha barques, si no hi ha pescadors, si no hi ha llotja, si no hi ha peix, tindran un altre significat. I per tant, quan anem a comprar, no només fem això, és a dir, estem contribuint a preservar un model identitari a les nostres terres.
I clar, tot això de la campanya, voleu aportar resultats, los podreu medir d'alguna manera?
Sí, efectivament, avui afortunadament tenim la possibilitat de les xarxes medir l'impacte, medir el retorn. Ho farem, ho vam fer també la primera edició de l'any passat, que va tindre un resultat molt, molt satisfactori, moltes visualitzacions, en moltes reaccions a les nostres publicacions, però jo crec que el millor impacte és que el dia de Nadal a les nostres taules, també sigui dinar, o el dia de Sant Esteve, o el dia de Reis, o el dia de Cap d'Any, el peix que mos poguéssim menjar sigui peix d'aquí. No? Des de l'Ametlla de Mar fins a les cares d'Alcanar, passant per Deltebre, passant per la cofradia de pescadors de Sant Pere de les bases de les badies del Delta, per la cofradia de Deltebre, de l'Ampolla. És a dir, tenim moltes llotges a les Terres de l'Ebre, 5 concretament, que porten cada dia el millor peix i el millor marisc a les nostres terres. També tenim un paper importantíssim de la nostra aquicultura, els nostres aquicultors, a través de Fepromodel, uns ostres excel·lents, de la millor qualitat. Per tant, tenim el producte i el tenim aquí. No? Hi ha territoris que han d'anar a comprar el producte molt lluny. Nosaltres ho tenim al costat de casa.
No
ens fa falta ni desplaçar, ni fer grans quilòmetres per poder consumir peix, no? Per tant, som uns privilegiats i n'hem de ser-ne conscients.
Claro, ho hem de valorar i hem d'aprofitar, no?, també este privilegi.
Exacte.
Que no se mos olvido.
Pues sí.
I, Joan, qui finança la campanya?
Bé, esta campanya és una iniciativa del GALP Mar de l'Ebre, però, evidentment, totes les nostres accions està cofinançada en un 70% per la Unió Europea, pel Fons Europeu Marítim de la Pesca i de l'Aquicultura, i un 30% la Generalitat de Catalunya. Això és una campanya que correspon a un model de finançament que és el que tenim establert al GALP Mar de l'Ebre i que suposa, entre altres, fer aquestes accions, no?, que ens donin visibilitat i que ajuden a contribuir a que aquesta percepció de la ciutadania en relació al mar, en relació a la pesca, pues sigui important.
Sí, i suposo que també aquesta campanya va una mica lligada al tenir un segell de qualitat, no?, peix de llotja, tot això va una mica lligat, evidentment.
Sí, efectivament, i és una de les accions que vam fer recentment, també, durant el mes de novembre, el qual tot el litoral català, tota la restauració del litoral català i de tot el país, podrà acreditar-se a una marca, a una única marca, que és peix de llotja, en la qual podran acreditar-se aquells restaurants que compren un valor mínim de 12.000 euros a les llotges catalanes. És un segell associat a la qualitat, a la sostenibilitat, a la preservació d'un model ancestral de pesca artesanal i de pesca compromesa en l'entorn i en el territori. I bé, estem molt contents també de que això vagi de la mà, és a dir, que tothom se pugui acreditar en aquesta marca, que és una marca i un segell que acredita moltes coses i, afortunadament, totes bones.
Clar, és a dir, la primera campanya, si és de Llotja, és boníssim, va igual més al consumidor, al que compra directament, i el segell de qualitat Peix de Llotja és més a la restauració.
Exacte. Vale. Podran acreditar-se aquells restaurants, aquells bars, aquells que treballen en Peix de Llotja i que puguin acreditar un consum mínim, que evidentment és un punt de partida, no sabem si 12.000 euros són molts, si són pocs, és el primer any, és una referència que vam optar i vam acordar els 5 galps catalans i la Direcció General de Pesca, i veurem si aquest topall lo podem pujar, el podem baixar, perquè l'objectiu és que al final tothom prengui consciència quan anéssim a un restaurant no haguéssim de dubtar de l'origen del peix, no?
Evidentment, evidentment. I això és la iniciativa conjunta dels galps de tot el territori del litoral català,
sí,
no?
Sí, des del port de des de Llançà fins a les cases d'Alcanar.
I Joan, clar, los galp estan tenen un paper, no, important en el futur de la pesca que abans comentàvem, també l'aqüicultura de la nostra zona. Tenint en compte l'actual context que ens trobem, hi ha negociacions en la Unió Europea per les quotes de pesca del 2026. Com està tot este tema, Joan?
Bueno, malament. De fet, avui mateix es reuneix l'Agrifish, que és la reunió de ministres de pesca de la Unió Europea, la qual, bé, esperem que surtin resultats satisfactoris per a poder pescar, però el marc que ha fixat Europa, la Comissió Europea, per al futur no és esperançador. Redueix un 66% de dies de pesca per a l'arrossegament, preveu reduir un 65% els fons estructurals de pesca als territoris de la Unió Europea que depenen de l'activitat pesquera. Jo crec que això és un autèntic disbarat i un despropòsit, perquè Europa ha contribuït, i és innegable, de manera decidida a generar activitat econòmica, a generar progrés a les zones que depenen de la pesca, no pot d'un dia per un altre carregar-se aquest model. Un model de governança, de participació, on participen pescadors, ajuntaments, agents socials, entitats ambientalistes, empreses privades, i que en el cas de les Terres de l'Ebre ha servit per contribuir a un model de progrés blau. M'agrada utilitzar aquesta paraula, progrés blau, perquè va associat a l'economia blava, que genera activitat posant en valor el recurs i no carregant-se'l, ni destruint-lo. Per tant, estem preocupats. Ahir vam llançar un manifest, los 44 galps espanyols de pesca. Hem demanat una reunió formal al ministre Luis Planas perquè ens defense davant de la Unió Europea i que defense la posició espanyola tenint en compte la singularitat dels galps, i per tant esperançats que Europa, que la Comissió Europea, en les negociacions que hagi d'obrir, els estats membres, el Parlament Europeu i tal, poder reconduir aquesta situació. Si s'aplica aquesta reducció, si ens dilueixen dins dels grups rurals, quan evidentment no és el mateix una Massana que un Lluç, malauradament patiríem les conseqüències.
Clar, aquestes conseqüències seran que molta gent que treballa, no?, que viu de la pesca, malauradament hauran de, bueno, plegar o fer altres coses, no?
Sí, sí, això és una cadena. Al final, cada euro que genera la pesca es multiplica per 5 en tota la cadena, no? Perquè evidentment no només és un pescador, sinó és un personal de cofradia, empreses que es dediquen a reparació de xarxes, les empreses de nàutica, les peixateries, les empreses intermediaris que subministren el peix i marisc, la restauració, les empreses de manipulats d'aliments. És una cadena molt gran que genera valor afegit, que genera ocupació, i que, clar, carregar-se l'origen vol dir la resta de sectors, no? I això jo crec que és el que Europa té un costum de legislar des d'Estrasburg i des de Brussel·les, i són dues ciutats precioses, però estan allunyades moltes vegades de la realitat dels nostres pobles i dels nostres territoris, i per tant per a legislar s'ha de conèixer, i legislar d'esquena, i legislar d'una manera inquisitorial, no? De baix cap a dalt, sense tindre en compte les realitats dels sectors afectats, no sé fins a quin punt respon als valors fundacionals de la Unió Europea. Per tant, esperançats de que això es pugui reconduir.
Clar, esteu pendents, no has dit, avui hi ha una reunió, vull dir, les negociacions encara no hi ha res en ferm, no. Vull dir, pot canviar la situació.
Esperem que sí, després també hi ha la possibilitat de minories de bloqueig dels estats membres, bé, hi ha tota una estratègia que esperem que el govern de l'Estat i la pressió també i la complicitat del govern de la Generalitat de Catalunya, que hi és i que es trasllada cada dia, poguéssim aconseguir els objectius esperats, sí, sí.
Per anar bé, quants dies haurien de donar?
Bé, hi ha estudis fets, no? Estudis fets que per la viabilitat de les empreses, que són empreses familiars i petites, partixen d'una realitat de que han de ser mínim 130 dies, entre 125 i 130 dies. Menys que això, les empreses ja no són econòmicament viables. I això està acreditat, que el recurs existeix, que el recurs està recuperat, ho diuen els informes científics d'ICAT-MAR. Per tant, no és l'excusa del recurs, sinó és l'excusa d'un model que Europa, per alguna raó, fruit de les pressions ambientalistes i fruit d'alguns lobbies que realment fan la pressió que toca i la fan bé a les institucions comunitàries, pues, aconseguiran destruir aquest model, no? És veritat, el sector primari en general, parlem de pesca, però podríem extrapolar-ho al sector ramader, al sector agrícola. La gent, els nostres pescadors i els nostres pagesos van a treballar, no tenen temps d'anar a fer cap tipus de lobby. I algú diu que hauríem de fer més lobby, i hauríem d'estar a Europa diàriament. Sí, és possible que hauríem de ser-hi, però algú ha de treballar.
Correcte,
no? I els lobbies fan de lobbies, i els pagesos i pescadors han d'anar a fer la seva feina.
No tenen temps ni ganes.
No, exacte. I és esgotador, no? És a dir, és esgotador que hagués d'anar a defensar el dret a treballar. És frustrant, m'atreviria a dir. Per tant, entenc la frustració que hi ha al sector primari, però també és veritat que el sector primari s'ha d'empoderar. És estratègic, és essencial. No me'n recordem quan estàvem tots tancats a casa i el nostre sector primari anava a treballar en la pandèmia. Perdem la memòria fàcilment.
Sí.
Per tant, ho hem de valorar. I els hem d'empoderar. I qui ho ha de fer? La societat. La societat, perquè quan anem a comprar un supermercat i veiem que les bajoques són de Marroc o són d'aquí, encara que les d'aquí siguin una miqueta més cares, segurament són més bones, i estem fent un gest de compromís amb el producte d'aquí.
Correcte.
I això el mateix a la pell, el peix, en qualsevol aliment. Perquè detrás hi ha, no hi ha multinacionals, detrás hi ha famílies, encares i ulls, que tots coneixem als nostres pobles. És així.
Així és, Joan. En definitiva, podríem dir, cuidar el nostre sector primari, ja sigui agricultura, pesca, tot, cuidar-los i bueno, en tema temàtica, en concret a la pesca, estarem pendents del tema, a veure com avança, a veure si poden sortir a pescar els dies. És que, clar, el que dius tu abans, no? Que lluitar per treballar dignament, no? Al final.
Sí, sí.
Estarem pendents, Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i no res, que passos, mira, bons Nadals i bones festes.
Moltes gràcies, bon dia, gràcies.
Doncs Marina, ja sabem com és d'important comprar productes de proximitat i sobretot el peix sempre de Llotja.
Estarem pendents d'aquesta campanya que s'ha engegat no només aquí al Delta de l'Ebre, sinó a totes les zones on hi ha grups d'acció locals pesquers. Moltes gràcies, Cel. Comentàvem al principi del programa, arribarem aviat a les festes de Nadal, entrarem a l'hivern, s'allargarà a poc el dia, fa i farà fred, tot i que aquests dies no és que hagi fet especialment fred, han sigut temperatures suau, i tot són qüestions que passen cada any, però sabem per què passen? És hora d'una nova secció d'Ai, això no ho sabia, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui un dia més i ja per acabar aquestes seccions de Gaia, això no ho sabia abans de les festes de Nadal, parlem de diverses qüestions. Jo no sé si per qui vagi a Tarragona, Marina, dieu això, potser no us diu enlloc més, una cosa que dic jo, que dic llum, sol d'hivern, llum d'infern, perquè sempre ho tenim als morros, i avui és una de les qüestions que volem parlar i ho fem amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots, i aprofito, Marina, molt bona tarda també, i a tots els que ens escolteu, doncs, desitjar-vos, doncs, que tinguem unes bones festes, i que ens ho passem bé i que tinguem, doncs, uns dies de pau i felicitat.
I tant. Esperem que així doncs, sigui.
Vinga, digue'm. Aleshores.
Això que deia a l'inici, Carles, no sé si m'ho he inventat jo o què, aquesta expressió de sol d'hivern, llum d'infern, perquè a mi és que no m'agrada gens aquest sol que tenim els dies d'hivern, que vagis a l'hora que vagis, sempre el tens ben bé davant dels ulls, i a mi m'agradaria que parléssim d'aquesta qüestió.
Bueno, doncs escolta, doncs sí, sí que en podem parlar, diguéssim. Fa uns dies, doncs, que ha canviat i, doncs, tenim fred, avui fred. Avui a Barcelona aquest dematí estàvem a 7 graus, no? Que per nosaltres és fred, jo per mi és fred, no? I aleshores dic, saps què? Doncs com tenim que parlar doncs, amb el programa de Ran de Mar, ara no ho sabia, potser sí que diria bé per la gent que ens escolta, doncs esperant que els nens vinguin del col·legi, o els nens ja han vingut del col·legi, doncs parlar una miqueta per què a l'hivern fa més fred que a l'estiu. I una de les raons està clar que és pel tema del sol, no? Uh-huh. El sol va més baix, és a dir, el sol no puja, és a dir, sembla que sempre el tenim aquí davant nostre, eh?
I tant.
I aleshores, sembla que no s'aixequi mai, eh? Uh-huh. I tot això és perquè la Terra està una mica inclinada, eh? I d'aquesta manera estem mirant una mica el sol de costat, mirem el sol de costat i ens ve així com una mica de refiló, no? Llavors, què passa? Per exemple, el 21 de desembre, és a dir, dintre de res, de 4 dies, el sol aquí a Catalunya, no a Arenys, sinó a Catalunya, doncs al migdia pot estar a 25 graus. 25 graus és la meitat de 45, és a dir, és molt baixet, eh? Molt baixet, eh? I clar, passa de resquillada i no escalfa tot el que tindria que escalfar, no? I en canvi, el mes de juny, el 21 de juny, doncs el solstici d'estiu, el migdia el tenim a dalt de tot, a 72 graus, tres vegades més aixecat, crac, 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 us imagineu, no? Mm. Llavors el sol peta molt fort, eh? Llavors, aleshores, a l'estiu va directe sobre la superfície, en canvi aquí passa una mica de resquillada i, per tant, l'energia no es concentra sobre la superfície, sinó que passa. També una altra cosa, Oriol, és que encara que siguin grans distàncies, la llum, per arribar a nosaltres a l'hivern, té de travessar molta més atmosfera. El venir de canto, no sé si us ho imagineu, no? Si vinc recte, en pocs quilòmetres puc arribar ja a la Terra, però si vinc de canto, doncs tinc que travessar molta més atmosfera. Clar. I per això la llum perd energia pel camí, eh? I llavors això fa doncs, que tot sigui més fred, i que doncs, també que el dematí comenci molt més tard, és i ara veieu, tot i avançar l'hora, o a les 8 del matí, o atrasar l'hora, eh? A les 8 del matí encara és fosc, no?
Sí.
I a les 5-6 de la tarda, bueno, també està fosc, entens? Mm-hmm. Bueno, això, doncs, és donat aquesta inclinació. De totes maneres, la bona notícia, Oriol, és que a partir del dia 21 això ja canvia, eh? A partir del dia 21 ja començarem, eh?
Clar, això ja per Nadal s'allarga un pas de pardal, no? I a partir d'aquí totes les dites populars d'aquestes que van allargant el dia van agafant sentit perquè realment és així, eh? Ja comencem amb el canvi de solstici i, per tant, cap amunt.
Sí, senyor. Aleshores, tenim, els que vivim, tenim la sort, de viure a la costa. A la costa, no sé si us heu donat compte quan ens ensenyen els mapes dels temps, que les temperatures a la costa sempre són més uns pocs graus, poden anar de 3, 4, 5 graus de l'altre costat, eh? Per exemple, si miréssim doncs, la temperatura que hi ha doncs, avui a la costa, no sé, ara m'ho invento, eh? 14 graus, si mirem doncs, la que fa doncs, només a 40 quilòmetres cap a l'interior, doncs igual estan a 7 o 8 graus, 5-6 graus de diferència, i són sempre. Per què ens passa això? Això ens passa pel mar, és a dir, que estem al mar i ens toca parlar del mar, i ens ha de parlar del mar, doncs la mar ens escalfa. La mar fa com de pot d'aigua calenta, eh? La calor del mar durant l'estiu, l'aigua ha estat molt calenta, inclús massa, ho hem comentat alguna vegada, no? L'aigua a l'agost pràcticament arribàvem a 27-28 graus, i això és molta temperatura. Llavors, aquesta temperatura doncs, ens fa que al voltant de la línia de costa doncs, estigui més, diguéssim, calenteta que si ens anem cap a dintre, que no hi ha aquesta influència. Eh? I ara, per exemple, doncs la temperatura de l'aigua de la costa aquí a les nostres platges pot estar doncs, a 12 o 13 graus, d'acord? I en canvi, doncs, als migdies podem tenir 17, i a fora, cap a dintre, per dir Sant Celoni o Vallbruguina, i els pobles de dintre, de 30-40 quilòmetres, doncs estan doncs, bastant més, eh? Mm-hmm. Per tant, la mar, el mar ens treu fred.
Sí, i això es veu, físicament, moltes vegades a l'hivern ho podem veure, estem a la zona del Maresme, doncs, amb una temperatura més aviat suau, vas direcció de Mataró cap a Granollers, només sortir del túnel de Parpés, arribar al Vallès, et pots trobar el paisatge tot glaçat, els camps gelats, és a dir, el contrast de temperatura entre de Parpés cap aquí o de Parpés cap allà és escandalós.
Sí, senyor. Llavors, aleshores, també és veritat que a la nostra Mediterrània les èpoques d'hivern és quan hi ha, diguéssim, més temporals, és a dir, més llevantades, més aquest tipus de onades i vents que fan tant de mal, no? I per això, doncs, alguns dies hem estat parlant de la importància de tenir un port refugi com el que tenim a Arenys, que quan ens venen doncs, maldades, quan venen llevantades, doncs que la gent doncs, es pugui refugiar a ports com el d'Arenys. No? Aleshores, el tema, volia explicar per què passa, per què es formen les tormentes de manera... A l'estiu també se'n formen, evidentment, aquelles patacades d'estiu doncs, també es formen claríssimament, però a l'hivern doncs, hi ha, diguéssim, els grans temporals de llevant no són a l'estiu, sinó que són a l'hivern, al novembre, desembre, gener. I el fet és perquè tenim molt d'aire fred, és a dir, vindrà molt d'aire fred de la zona del nord, de la zona del Polo Nord, per entendre'ns, que baixarà, i aquí ens trobarem amb un mar que encara que estigui fred està calent, és a dir, si a dalt doncs tens temperatures, a vegades ho diuen menys 40 graus, la noi, tu a dalt de tot, només a 1.500 metres o 2.000 metres et trobes un fred molt, molt intens. Llavors, el mar nostre està calent i aquest aire calent és el que va pujant cap amunt, i aleshores és com es formen, diguéssim, els núvols i les tormentes. Aprofito per dir que molta gent, a vegades ho pregunto, tu què diries que pesa més, l'aire humit o l'aire sec?
L'aire humit o l'aire sec? No sé, et diria l'humit.
Sembraria que l'humit, home, sí, que l'aire humit sembla que porta aigua.
Clar,
que...
sí.
Sí, pesa més un drap humit que un drap sec?
Sí. Sí.
Però l'aire humit o l'aire sec pesa més l'aire sec que l'aire humit.
Com?
Per què? Com és això? El fet és que l'aigua està formada per hidrogen, es diu H2O, l'aigua, H2O, i té un pes molecular de 18, 16 que venen de l'oxigen, i un per cada hidrogen, són 18. I en canvi, doncs, el propi oxigen, que ha dit 16, a l'aire hi ha oxigen, és O2, ja són 32. L'aigua són 18 de pes molecular, l'oxigen 32, ocupa més espai. El nitrogen, que n'hi ha molt, 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 és el gas que és més comú al nostre aire, 28. Per tant, a un espai que està així ocupat per aigua de 18 pesa menys que un espai que estigui ocupat per aire sec, d'acord? Per tant, l'aire sec pesa més. Per tant, quan hi ha aire sec, els baròmetres indiquen més pascals, més pressió, és a dir, la columna d'aire sec pesa molt més que no pas la de cor, i sí. Això per també el quarto de bany, el vapor, que el vapor surt per la finestra, se'n va,
sí, clar.
Si pesés més no sentiria, sinó que cauria cap a terra, no?
Clar, és veritat.
Doncs el vapor, doncs aprofito també una miqueta, doncs no ho sabia, doncs que l'aire sec pesa més que l'aire humit. Per això l'aire humit puja, ens fa núvols i ens alimenta les tempestes, no? I aleshores, quan passa això, és que es munten aquests grans núvols es munten aquestes grans vents, i com que venen de llevant, venen de lluny, venen del Golf de Lleó, venen d'Itàlia, tenen molts i molts i molts de quilòmetres per anar fent onada i onada i onada i onada, d'acord? I de tal manera que quan arriben aquestes onades a les nostres costes, fan el mal que ens fan, ens emporten la sorra que havíem dit de les platges, fan que molts de ports siguin, diguéssim, impracticables, no es pot sortir a pescar, d'acord? I aleshores això és el que ens passa, sobretot a l'hivern. És a dir, nosaltres a l'hivern diríem, per acabar, diguéssim, aquest símil, doncs el Mediterrani és com una olla de pressió, eh? I que envia el mar, envia energia cap amunt, energia cap amunt, i aleshores quan es troba amb l'aire fred, doncs es, com que és aire humit, es formen els grans núvols, eh? I empenyen vents i aigua cap a la costa, d'acord? I això és el que volia dir avui. L'única cosa final, entenc que el del Caravaggi la gent ho va escoltar, però sí que volia dir que només per el que fa Arenys, a partir del dia 23, que és quan s'ha acabat l'època de regates, doncs començaran doncs, les embarcacions a posar-se les llums que explicàvem per la gent que disculpa, potser no tothom ens va escoltar.
Sí, no, està bé recordar-ho.
Doncs, bueno, ja dèiem que Arenys i vam fer una cosa, o a Catalunya han fet una cosa única, jo diria, a tot Espanya, que és, vam començar a posar llums seguint la tradició grega en lloc d'arbre de Nadal, doncs, a les embarcacions. I les embarcacions queden il·luminades, i el tenir Arenys amb moltes embarcacions de vela, doncs són grans pals de 15, 20 o més metres d'alçada il·luminats en llums, no? I aquestes fan una impressió, a més, a l'estar dintre del port, la gent que m'esteu escoltant, doncs hi ha reflexes, i és una cosa molt, molt maca. I això es diu Caravaggi,
I tant.
I la gent els irà de molt, i aleshores doncs, aprofitarem doncs, aquests dies de Nadal doncs, per acabar de guarnir les nostres embarcacions amb llums estil Caravaggi, que crec que a partir del dia 21 es comencen, i el dia 3 ja diguéssim l'apertura oficial de les llums de Caravaggi, no? Llavors cada dia estan obertes fins després de Reis.
Fantàstic.
Jo, amb això, jo crec que ho he explicat tot, i avui, doncs, deia el mar és diferent, el sol és diferent, fa fred, la llum està més baixa, però si estem contents amb nosaltres mateixos, doncs, escolta, endavant, i que, doncs, tinguem, com us deia al principi, unes molt bones festes, Oriol.
Carles, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres també doncs, a tot aquest temps i el que ens queda, perquè després de festes i tornarem, tindrem més seccions de Gaia, això no ho sabia, perquè sempre descobrim coses i tractem temes que són doncs, plenament interessants i que ens ajuden a entendre moltes vegades el món en el que estem i on vivim. Carles, moltíssimes gràcies, molt bones festes també i gràcies. Ens retrobem gràcies. Passat Reis.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, 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 adéu. Set in stone, rivers turn to ocean, ocean's tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn. To go, pillars
to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore. Till you reach your shore, your driftwood floating on the water. Breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow and of no use. Waterfalls of finding, ride you, ride you. And you really didn't think it would happen. But it really is the end of the line. So I'm sorry that you turned to driftwood, that you've been drifting for a long, long time. You've been drifting for a long, long time. You've been drifting for a long, long, drifting for a long, long time.
Sí, arriba a l'hora.
L'agenda.
Final de la Ronda Mar d'aquest divendres 12 de desembre del 2025. I ara el que volem fer naltros és un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del territori aquest cap de setmana. I com no podria ser d'altra manera, comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, arriba l'hora de donar pas a l'agenda d'aquest cap de setmana del 13 i 14 de desembre, encara que, com sabeu, ens agrada començar les activitats el mateix divendres. Avui a l'Escala, a part de diverses activitats relacionades amb un mapping que hi ha projecció a l'església d'aquí de l'Escala, relacionades també amb la Marató de TV3, us recomanem a 8:15 una cantada de Nadales que serà la cloenda del taller de cançons tradicionals de l'Escala. Això serà a l'Alfolí de la Sal. Si saltem a demà dissabte, a les 7 del matí, hi ha la jornada de pesca científica al Club Nàutic L'Escala. També hi ha una visita guiada al Castell de la Trinitat de Roses. I a la tarda, a l'Estartit, una visita comentada a l'exposició L'Estartit i la pesca, un lligam històric. Això serà a l'Espai Medes i es pot triar a 6:15 o a les 6 de la tarda, en aquests dos horaris. Diumenge... us proposem dos rutes de senderisme. Va, diumenge per anar a caminar. La primera és a la Platja d'Aro, a Castell i Platja d'Aro, la ruta de les Fonts. I la segona, aquí a l'Escala, la ruta per les Planasses i el Salpatge, en punt de sortida a les, 10 del, a les 10 del matí. També diumenge, dia 14, però més aviat del matí, des de Torroella de Montgrí, hi ha una pujada al Mont Pla, aquest altre cim del massís del Montgrí, a portar el pessebre de Nadal. El punt de trobada és a l'Espeitera a les 8 del matí. Doncs que passeu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns, a veure.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, de punta a punta de Catalunya, on la Cel Prieto des de radiodelta.cat també ens ha preparat diverses activitats. Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Jornada tasta la cultura de l'Ebre, els sabors de l'oli i l'or líquid de la plana. Activitat de turisme experiencial per gaudir del conreu de l'olivera, conèixer els seus orígens, el procés i l'elaboració de l'oli d'oliva a la plana del Montsià, en concret a la vila de Santa Bàrbara. Aquest producte ha estat un dels elements més importants del municipi i ha caracteritzat en especial des del segle XVIII els canvis socials, culturals i comercials de la mateixa localitat i així com de les altres poblacions veïnes de l'interior del Montsià i el Baix Ebre. El dissabte 13 de desembre a les 11 del matí al Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana a Santa Bàrbara. Nova edició de la Fira de Nadal de Vinebre amb els ja tradicionals actes de la Marató de TV3. Parades amb productes artesans i moltes activitats programades. El dissabte a Vinebre. En el marc de les festes de Nadal del Perelló, nova edició del Mercat de Nadal amb un dia d'ambient nadalenc, paradetes, música, comerços, artesania i molt més. El dissabte, durant tot el dia, al Perelló. En el marc de les festes del Nadal de l'Ampolla, tercera edició de la Fireta de Nadal amb un cap de setmana de parades, de productes, música, concerts i recollida de cartes per al Pare Noel, entre altres activitats. El dissabte i el diumenge a la plaça Catalunya de l'Ampolla. Nova edició de l'activitat familiar Troba el teu tronc per fer la cerca i xalar amb les activitats i l'espectacle familiar que també es durà a terme. També podreu posar el vostre estel a l'arbre dels desitjos. El diumenge als Jardins de les Teresianes de Jesús. Vuitena edició de la Fira de Santa Llúcia i el Pessebre Vivent de l'Aldea, amb un dia per passejar entre les parades nadalenques i la recreació del pessebre. També tindrà lloc la recollida de les cartes per al Pare Noel i els Reis Mags, la cantada de Nadales amb la Coral Verge dels Prats i tallers diversos, el diumenge durant tot el dia a l'Aldea. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Repàs d'agenda i en aquest cas anem fins a les costes del Garraf perquè el nostre company, en Guillem, ens expliqui què ens ha preparat, Guillem.
Doncs bé, sí, ja és divendres i toca repassar l'agenda del cap de setmana aquí al Garraf en un cap de setmana marcat per la solidaritat i el calendari on el Nadal cada cop està més a prop. Demà dissabte 13 de desembre aquí a Vilanova i la Geltrú, la plaça de la Mediterrània arriba a la quarta edició de la Fira de Nadal a Mar, on es compta amb la participació de quasi 30 entitats i institucions del barri. A partir de les 10 del matí podeu gaudir d'actuacions musicals, tallers de jocs i manualitats, venda de productes d'elaboració pròpia, mostres de diferents col·lectius del barri, xocolata desfeta calenta i coca i molt més. Durant tot el cap de setmana també hi haurà la Fira de Nadal de Sant Pere de Ribes de 10:30 a 8:30, organitzada per Fem Ribes i l'Associació d'Artesans Denominació d'Origen Ribes, amb la participació de l'Associació d'Artesanes de les Roquetes Canard. A més de la presència de parades per ajudar el tió, el Pare Noel i els Reis Mags, també hi haurà música en viu, espectacles, activitats infantils, tallers de gastronomia, degustacions gràcies a la presència de la restauració local i sortejos. Ja diumenge a les 12 al Museu Romàntic Camp Papiol d'aquí Vilanova i la Geltrú s'uneix a la Marató amb Camp Papiol per la Marató, concert Enjoy amb Songs de Fang. Un concert gratuït amb percussió ceràmica i espais de donatius per a aquesta nova edició de la Marató. Ens veiem aquest cap de setmana al Garraf.
Aturada a les costes del Maresme, perquè també ens han preparat actes nadalencs de tot tipus, Oriol.
Doncs sí, fem un repàs de les activitats que tenim per aquí al Maresme, de les més destacades. Jo no sé si ho saps, Marina, però demà és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, i per tant a molts municipis hi ha fira de Nadal. N'hi ha que la van fer pel pont i altres que la fan aquest cap de setmana. En tenim moltíssimes i segur que si les anomenem ens en deixaríem alguna. Aquí a Arenys tenim que l'Escola de Música celebra el Nadal amb diverses actuacions obertes al públic. Les dues primeres propostes seran els concerts de Los Sarita i la banda de l'Escola de Música, avui mateix al Pati del Calissai, i també la representació del Conte de Nadal tant dissabte com diumenge al Teatre Principal. També dissabte, a Mataró, hi ha una activitat familiar relacionada amb l'exposició de la Nau Gaudí d'obres figuratives de la col·lecció Basat del segle XXI. Dissabte, també, en plana esportiva, hem de dir que es fa el Campionat de Catalunya de Llegut a Mataró, on el Club de Renys hi participa amb les seves tres tripulacions, el veterà masculí, el veterà femení i el veterà mixta. I també dissabte, el Club Nàutic d'Arenys acull una nova edició del Memorial Josep Gallissà de Vela, una regata que porta el nom de qui fou president de l'entitat entre el 88 i el 95. Hi haurà creuers, també ados, solitari i promo. I repassant les activitats d'aquest cap de setmana, evidentment no ens podem passar a parar, no ens podem deixar de dir que és festa major d'hivern a Caldes d'Estrac, a Caldetes. Demà hi ha correfoc infantil i juvenil i diumenge un concurs de capgrossos casolans, cerca viva de gegants, vermut i música al mercat. I a la tarda teatre, amb l'obra Art, de Yasmina Reza. I acabarem comentant que aquest diumenge hi ha l'aniversari del Far de Calella, amb la presència dels gegants i grellers de la ciutat que faran una petita cerca viva. I un cop a dalt hi haurà pastís, hi haurà també sortejos, gresca i, sobretot, la cantada de l'aniversari feliç al Far, que compleix 166 anys. Un cap de setmana ja gairebé previ a les festes de Nadal amb activitat molt nadalenca aquí a les costes del Maresme.
Acabem el nostre repàs d'agenda aquí a la Costa Daurada a Tarragona, on d'aquí res, pràcticament mitja hora, hi haurà una cercavila per la zona de la Rambla, les diferents paradetes de Nadal que hi ha instal·lades a la Rambla Nova de Tarragona, música de Stromboli Jazz Band. Després, també al Teatre Tarragona, aquesta nit, representació de l'obra de teatre Gola, de la mà d'Oriol Pla, que acaba de guanyar un premi Emmy fa pocs dies a Nova York, una obra de teatre que ha rebut molt bones crítiques. També diumenge, actes relacionats amb la Marató de TV3 que es fa, i és que arriba la 14a edició de la cursa i caminada solidària de la Marató de TV3 de 5 quilòmetres, de 10 quilòmetres o la caminada de 5 quilòmetres. Tots els donatius, una part, no tots íntegres, van a la investigació contra el càncer. També hi haurà aquest diumenge la tercera edició del Corredracs de Tarragona, una iniciativa de la mà del Casal Popular Sageta de Foc i que comptarà amb actuacions de diferents dracs durant el migdia fins ben entrada la tarda. I per acabar, concert de Diego El Cigala a Tarragona, al Palau Firal, aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda. Així acabem el nostre repàs d'agenda i encarem ja al final del programa.
trying to script the proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds that make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess, I hold a lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant. No
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Final d'aquesta Ronda Mar d'aquest divendres 12 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, última setmana abans de les vacances de Nadal. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Perquè ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els imprescindibles. Els imprescindibles.
Don't you worry. Don't you worry.
Ràdio L'Escala.
Te llevaste la flor y me dejaste.
no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.